i en Ferran Torres més de 30 tampoc.
Clar.
I més de 30, menys de 30 en Ferran Torres significa no perdre calés.
Clar.
Per tant, l'has de cedir. Mm. I ell no vol sortir, necessites una operació de calado.
Sí, sí. I està clar que és la prioritat, perquè estem a 25 de juny, vull dir, encara falta molt, però la prioritat ha d'anar en aquesta direcció, en les sortides de manera urgent, perquè sembla que les entrades, poc o molt llevat d'aquest pivot sí. que tant reclama Xavi, estan més o menys
endreçades. I has garantit a Gundogan i a Íñigo Martínez que podran
sí,
ser
sí, sí, sí.
inscrits abans del començament de la Lliga per contracte.
Sí, sí.
I aquí, doncs, evidentment, hi haurà presses.
Sí, sí. I dels que entren, els que surten. I ja coneixem, per això posàvem l'himne de la MLS. T'agrada o no l'MLS, tu, Naveira?
A veure,
no t'agrada. No.
La cara, jo he de dir que la cara és que no. La segueixo molt menys que les lligues europees, sí. però és indiscutible que és una lliga que està creixent.
Està creixent i per això hi tenim allà un corresponsal de RAC1.
Riqui que... Puig.
Home, seria sensacional. No és el Riqui Puig, però és el Nacho García, que, escolta'm, que està quasi tan bé com el Riqui Puig. Hola, Nacho, què tal? Bona nit, buenas noches. Ai, doncs mira... No teníem...
Hola, Dani, bona nit, bona tarda aquí
ara,
a Miami.
Ara sí, ara sí. Bona tarda. Tenim una miqueta de delay, a veure si podrem gestionar el sí, delay amb el Nacho. Sí, sí, ara de seguida solucionem el delay. En tot cas, Nacho, a veure mentrestant si solucionem el delay, ara el trucarem per telèfon, sí, trucarem per telèfon. Busquets, que ha acabat triant Miami. Entenc que ningú li ha sorprès.
No es podia saber.
Val. Estem en aquesta línia, no? Sí. Vull dir, val.
Sí, sí, una mica de teatre del bueno, amb tot
sí?
això, em sembla.
Vosaltres també teniu sobretot... aquest efecte, aquesta sensació?
Aviam, Busquets, quan estava negociant, perquè hi va haver una negociació amb el Barça, perquè el Barça li va fer una oferta molt a la baixa, però li va fer una oferta, hi va haver una conversa formal Busquets-Barça per sí. seguir vinculats. En aquell moment Busquets ja deia internament que estava dependent del, una mica del futur de...
Malgrat que externament no deia.
Ell volia jugar amb Messi una altra vegada, volia reunir-se amb ell a una plantilla. I en el moment en què Messi surt de l'equació, perquè evidentment ell no li podien garantir una inscripció al minut zero, doncs Busquets acaba de decidir-se. Però jo insisteixo, hi ha una conversa de Busquets-Barça. Hi ha una conversa de Busquets-Barça perquè Xavi demana que Busquets continuï una temporada més perquè, efectivament, tenia raó, i ho estava veient ara, no té un pivot que ell li satisfaci
clar.
Al mig del camp.
No arriba Zubi, Mendy ni Kimmich, no arriben.
Correcte, doncs com no arribaven aquests dos, ell deia que es quedi el Busi una temporada més, que és titular indiscutible.
Sí.
Dit això, jo penso que hi ha hagut una mica de teatre. Ja tenien més ofertes, evidentment, han apretat molt els saudites, pel que jo sé, però al final el projecte familiar personal és el que està fent doncs, que Messi i Busquets iniciïn aquest periple de 2-3 temporades als Estats Units, en una ciutat on tenen patrimoni i on tenen doncs, un entorn que els fa estar segurs.
Ara li pregunto al Navira i al Correas abans. Ara sí, Miami, Florida. Nacho, què tal? Com estàs? Bona nit.
Bona nit, chicos. Bona nit.
Molt bé, molt bé. Ara ja sí, la dupla. Messi, que per cert, avui és aniversari de Messi.
Sí.
Vaja, ho era ahir. Sí. Felicitats, si ens està escoltant. I Busquets, imagino que ara ja... Vaja, si abans ens explicava aquí un dia el director esportiu de la MLS que les entrades estaven esgotades per veure Messi, home, veure Busquets i Messi, ara ja la bogeria a l'Inter de Miami està desfermada, no?
Sí, bueno, yo creo que el gran cambio sobre todo es de cara a aspiraciones del propio equipo de Inter Miami, ¿no? Que recordemos es el peor equipo del este en estos momentos y que, bueno, con la llegada de Leo y de Busquets, y veremos si no, incluso ahora sí que lo hablamos, de que pueda llegar alguno más,
sí.
Evidentemente cambia mucho, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la repercusión, que se agoten las entradas, tanto aquí en Miami como en los partidos también que van a jugar fuera... hombre, Busquets ayuda, pero yo creo que ya era tal desfase lo que se había vivido con lo de Messi que ya daba igual, ¿no?
Perquè,
¿quién venía después? Pero sí.
Segur. Perquè aquí, de fet, dèiem, jugava, no... A Miami hi havia la sensació que Busquets acabaria venint, hi havia la brama que acabaria arribant, que ho tenia clar, que acabaria sent l'Inter?
Sí, yo desde hace ya mucho tiempo, te estoy hablando desde la pasada pretemporada, o sea, hace un año... que además vino aquí el Barça a jugar contra Inter Miami y demás, a mí lo que me llegaba de información era que lo de Busquets estaba prácticamente no hecho, pero sí apalabrado, o sea, estaba apalabrado hasta, bueno, hasta la zona en la que podía vivir, qué opciones tenía, la incorporación al equipo y demás. Entonces, yo creo que luego lo que hizo un poco que cambiara todo es, evidentemente, lo que ha influido no solo en el caso de Busquets, sino en el de todos, ¿no? Esta aparición de repente de la Liga de Arabia Saudí con semejantes cantidades de dinero, y es lo que a lo mejor ha hecho un poco, y también, por supuesto, que el Barça haya podido incluso ofrecer el continuar, pero vamos, hace un año estaba como muy claro, ¿no? Que acabaría por aquí, que terminaría la temporada 2023 con Inter Miami, y bueno, al final es lo que ha sucedido. No sé qué hubiera pasado, cuánto se enfrió, si lo de que llega al final Messi lo ha terminado de confirmar o no. Ya sabéis cómo la canción, ¿no? La de Miami me lo confirmó, en este caso Messi se lo confirmó.
Sí.
Pero sí, sí, estaba hecho de hace tiempo, por lo menos ha palabrado, ¿no? Y ha hablado.
I ara m'ho començaves a intuir. Hi ha un tercer que també pot arribar, Jordi Alba, que, vaja, tot segueix igual amb aquestes tres opcions, quedar-se per aquí en opcions com l'Atlètic de Madrid, Aràbia i també Miami. Què es diu des d'allà? Perquè, clar, no sé contractualment com es pot definir tot plegat.
Yo, a mí me gusta guiarme por el gurú de todo esto, que no es más ni menos que Jorge Mas, que es el dueño de Inter Miami, que precisamente yo le tenía por un tipo discreto, pero últimamente no está siendo muy discreto. Si recordáis, él publicó en sus propias redes una foto del vestidor de Inter Miami con tres camisetas de Inter Miami colgadas,
sí.
Con lo cual entendemos que hay una tercera pata del banco, puede ser Jordi Alba. Yo me he estado informando también bastante con compañeros, con colegas uruguayos, por lo del tema de Luis Suárez. Luis Suárez lo que no puede salir ahora, porque él tiene compromiso con Gremio, pero según tengo yo entendido, también en ese contrato que se firmó, que no recuerdo exactamente, creo que era de dos o tres temporadas, él tenía cláusulas de salida con la opción de venir a MLS, es decir, que yo tampoco descartaría. Pero sí, a bote pronto, a corto plazo, yo creo que lo de Jordi Alba es algo muy, muy probable. Habría que ver en qué fórmula, porque claro, esto no es infinito, ¿no? Es decir, aquí al final, como sabréis, hay tres plazas por equipo para lo que llaman ellos los DPs, los Designated Players, que son los que están, digamos, los que no, su salario no cuenta para el tope salarial de todo el equipo, ¿no? Sino que pueden tener salarios mucho más altos, y son excepciones, y los que se hacen cargo de ese extra pues son patrocinadores o la propia franquicia de alguna manera. Entonces, claro, ya tenemos a varios que ya forman parte del Inter Miami, que entiendo que no se van a mantener todos ellos, pero claro, Messi evidentemente va a ser un designated player, Busquets va a ser otro. Entonces, lo que se habla sobre todo de Jordi Alba es de una posible llegada en otra fórmula, ¿no? Que sería una especie de excepción intermedia que hay, no sería designated player, pero para que os hagáis la idea, por equipo, yo cuando os dé estas cifras os va a explotar la cabeza seguramente. Por equipo el tope salarial son 5,2 millones.
Hostia.
Y el tope salarial de jugador es 650.000 dólares. Entonces no veo a Jordi Alba cobrando 650.000 dólares. Evidentemente puede ser que lo metan como un jugador más, pero luego seguramente le van a tener que complementar pues a través de sponsorización o a través de algún vínculo con la organización del Mundial, no lo sé. Algo más tendrán que sumarle para llegar evidentemente a una cantidad pues más adequada, ¿no?, a lo que puede exigir un jugador del calibre de Jordi Alba.
Esquivar una mica totes aquestes limitacions, està clar. Doncs veurem què acaba passant. De moment ja n'hi ha dos, Messi i Busquets. A veure si acaba arribant al tercer i es compleixen les tres samarretes de Jorge Mas. Nacho, gràcies, una abraçada forta, que vagi molt bé.
Una abraçada, bona nit.
Bona nit, bona nit. Respecte a Busi i també respecte a Jordi Alba. Jaume.
Bé, al final doncs un pas esperat, i si Jordi Alba doncs més enllà de les limitacions reglamentàries arribés, doncs també seria esperat, no? O sigui,
sí, però li queda més futbol, és a dir, vaja, no, a Bussi també li queda molt futbol i a Messi també, però la sensació que Jordi Alba competitivament, no?
Sí, segurament. És veritat que és un jugador que jo crec que fa alguns anys que defensivament ha baixat el nivell i que sí que et segueix oferint moltíssim pel que fa a l'aspecte ofensiu, però bé, Busquets negava per activa i per passiva que volgués juntar-se amb Messi, i Alba jo crec que també algun cop ha enviat el missatge de que potser des del seu entorn potser s'ha pogut enviar el missatge de que al final cada cosa és independent.
Sí.
Però jo crec que farà el possible per estar allà, i que si s'ha de buscar algun tipus de fórmula imaginativa, doncs es buscarà fins al final, i òbviament serà un gran reforç per un equip que, com ens deien ara, doncs, és el pitjor equip de la Conferència Est, i un club que realment, o sigui, experimentarà un canvi pel que fa al seu funcionament del dia a dia increïble.
Clar.
De fet, el porter, Nick Marshman, fa un parell de setmanes, quan estava a punt de tancar-se el fitxatge de Messi, va dir que li feia l'efecte que el club no estava preparat per l'arribada de Messi. Perquè al final és un estadi, o sigui, perquè juguen a un estadi temporal, perquè els jugadors arriben sense seguretat a l'estadi. Bé, i a més, també vaig veure en aquells dies una notícia que parlava de totes les ofertes de treball que estava obrint l'Inter Miami a LinkedIn, de diferents rols, perquè el club, doncs, òbviament...
S'havia de professionalitzar molt més.
Sí, clar. Òbviament és un club professional que juga a la MLS, però que clar, entra en un nivell absolutament superior, no? I clar, doncs, moltes coses que aquest club ha de tenir en compte.
Sí.
És un club nou. És de nou encuny. Al final és una lliga nova, és una forma d'entendre el futbol que està evolucionant, i és un club que no és tot el contrari del que és el Barça, que és un club europeu que té dècades i dècades d'història. Allò és... A més, no juguen a Miami, juguen a 40 minuts en cotxe.
Si a Fort Lauderdale o alguna d'aquestes...
Sí. És que són franquícies, per començar. És que no són ni clubs. És a dir, el model competitiu americà és molt diferent. Ara que ens deia, no? És l'últim de la conferència. Ens hem fartat de veure com últims equips de la NBA o d'altres competicions d'una temporada a una altra passen a ser aspirants
contenders.
Aspirants a títol quan la temporada anterior maldaven per les últimes posicions.
Bueno, jo crec que la sensació és que Messi, de fet, ho va dir a les entrevistes que va fer a Mundo Deportivo y Sport, que havia pres la decisió de, després de, sobretot, guanyar el Mundial, d'anar a jugar a una lliga no tan competitiva o que no tingués tanta pressió, i jo crec que Bussi, doncs, l'acompanya perquè ha escollit exactament el mateix. Messi encara continua la selecció, Bussi ja la va deixar. Messi, per exemple, fa poc ha dit que no arribarà al següent Mundial, com després de guanyar el Mundial, me'n recordo que hi havia molta gent que deia no, arribarà al següent, ell ha dit que no.
No, la Copa Amèrica sí, no? Que
sí, la Copa Amèrica sí.
D'aquí, no sé si l'any que ve, Jaume, o d'aquí dos anys, la Copa Amèrica.
L'any que ve.
I és als Estats Units, si no m'equivoco.
Sí, llavors els dos s'ajuntaran allà. Jo, com dius tu, jo, Alba, no sé, no ho veig tant, perquè... Per començar, acaba de ser el capità de la selecció espanyola que ha guanyat la Nations League i no en cap moment té intenció de deixar-ho. Sí. Imagino que si se va jugar a l'Inter de Miami deixaria la selecció també. Per tant, ho veig més complicat, però bé, és un tema d'ells, i jo crec que no només d'ells, de les dones, de les famílies, d'acabar tots junts. Podia ser Aràbia, i crec que alguna de les dones ha dit que ni a Aràbia ni en pintura, i doncs acaben a Miami. Però Bussi ja va voler marxar al gener. Al gener ja tenia una oferta per marxar, i ja li va dir a Xavi que volia marxar, i el van convèncer perquè no, però ja tenia aquesta oferta de Miami.
A mi...
No, simplement apuntar un petit detall del que deies abans de com en un any la cosa pot canviar. Clar, aquí estem parlant de futbol, que evidentment, doncs, hi ha coses del format que sí que són molt típicament nord-americanes. O sigui, a la MLS també hi ha un draft, que una mica, si tu ho has fet malament la temporada anterior, doncs després pots millorar. Però bé, l'Inter Miami ara mateix, clar, per la via de la Lliga té molt difícil classificar-se per la propera Champions de la CONCACAF, que és al final un dels objectius esportius que pot tenir el club, però pot fer a través d'una altra competició, que és curiós perquè la juguen tots els equips de la Lliga Mexicana i de la MLS.
És de nova creació, sí. No? Fa relativament poc, si és fins i tot la primera edició.
Jo diria que és la primera, perquè ara estava revisant les places d'aquest any de la Champions de la CONCACAF, i crec que no s'havia classificat encara cap equip venint d'aquesta competició, i clar, és una fase de grups més eliminatòries, i allà, doncs, clar, dintre Miami, amb els jugadors que està fitxant.
De fet, crec que Messi teòricament ha de debutar.
Perquè creieu que la gent mirarà els partits de l'Inter de Miami des d'aquí?
Aquí?
Sí.
No.
Val.
No, primer, el segon, el tercer.
Val.
No ho crec.
Val.
A veure, com a mínim van canviar la manera de tirar els penals.
Ah, sí, és veritat.
Al principi, que no eren penals.
Sí. Que... Però quants anys fa, d'això?
Molt.
Ah, va. No sé si m'estàs parlant del Cosmos, ja, de com m'estàs parlant.
No, el Cosmos. Ja ho sé.
Però, clar, jo pensava...
No podia haver empats, perquè...
Ara parlarem, per exemple...
La mentalitat americana és que no hi hagi empats.
Guanyar o perdre.
Sí. Ara parlarem de la Lliga de l'Aràbia un momentet. Però, clar, quan va anar Cristiano cap allà, pensava, hòstia, la Lliga d'Aràbia... La Lliga d'Aràbia no la mira ningú, aquí.
Aquí no.
Llavors, per això pensa jo, la MLS, a Beni, Leo Messi, a Beni, Busquets... Hòstia, una que on hi hagi Busquets, Messi, Alba, vols dir que no et miraràs aquest partit?
Primer i el segon.
Sí? I ja està, eh?
Pensa que la gent té coses a fer, la seva vida, que hi ha prou folló entrenant amb el Barça, amb la Kings League, la Queens League... Eurolliga de bàsquet.
És que et dic una cosa, Dani, o sigui, al final...
Una saturació de
sí, però no només per això, ara parlant... Jo preferiré veure un partit de la Copa Libertadores, encara que no estigui Messi, que un partit de la MLS.
No, i a veure...
El Jaume, per descomptat.
Evidentment, però és que el Jaume, després de veure la segona divisió neerlandesa, es posarà un partit de la MLS.
Tot el que sigui matinar, o bé, no matinar, sinó...
Exacte, no dormir.
Sí, correcte. Estar a espera a la matinada està bé. No, però ja no sé què.
Ara has perdut el fil, sí, jo sabia que has perdut el fil.
Ara se m'ha oblidat.
Mira, et deixo que el reprenguis un minut per sobre dos quarts d'una, i quan tornem, el Jaume ens diu el que volia, i parlem també un momentet d'aquesta altra lliga, aquesta mena d'atracció estranya que abans en parlàvem, que és la Lliga d'Aràbia.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A Romaguma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romaguma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la una del migdia, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, què passejarem per l'exposició de la Modotti? Que no sabeu qui era Tina Modotti? Era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som 1.
Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
4 minuts per sobre de 2:15, recta final de la tertúlia amb el Xavi Hernández, el Jaume Naveira, el Ferran Correas. Recordem de Naveira que tenies al cap, eh?
Sí, que ja m'ha donat temps de recordar-ho durant la publicitat. No, que simplement, pel que parlàvem abans del possible interès que pot despertar un Inter de Miami amb Messi, amb Busquets i potser amb Jordi Alba, en el final és que si el gruix de la població no s'ha mirat als partits de Messi al Paris Saint-Germain,
sí, sí,
almenys a la Lliga, a la Champions, sí, doncs sí, potser sí, sí, perquè al final el Paris Saint-Germain en aquests dos anys ha jugat partits contra rivals molt grans, no? Però vaja, els partits de Lliga, doncs...
Importa molt el rival.
Sí, 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 al final l'interès... Però, a veure, és normal, també la gent és que és el que hi ha abans el Xavi. O sigui,
la gent té vida, tu tens, no?
No, tu, o sigui, tens vida, tens el teu equip i al final, doncs... clar, doncs hi ha diferents graus de preocupació pel futbol i potser aquí doncs encarnem un grau determinat i el grau de preocupació de la població doncs és menor, com és normal.
I volem parlar també uns minuts d'això, del que està passant a l'Aràbia Saudita. Hola, Gerard Ballera, bona nit.
Hola, Dani, bona nit. Bona nit.
Ara mirarem quants futbolistes de primer nivell han marxat cap allà i per què, però abans, per context... A veure, la gent es pot preguntar, per què els saudites estan invertint tants diners en l'esport?
Sí, hi ha principalment dos motius.
Sí.
El primer, n'hem parlat moltíssim, també aquí al Tu Diràs, és el que s'anomena en anglès l'esports washing,
sí,
que és d'alguna manera mirar de netejar i blanquejar la teva dictadura a través dels esports, com fa l'Aràbia Saudita, però com fan també d'altres dictadures d'Orient.
Sí.
O per exemple, la Xina, que també ho va fer amb el futbol.
S'ha jugat un mundial fa 4 dies allà.
Sí,
correcte.
Podríem repassar uns quants països en aquest sentit. Però, a banda d'això, hi ha una altra explicació, i és que l'Aràbia Saudita, evidentment, és un dels països més rics del món gràcies al petroli, però el que se n'han adonat allà és que, d'alguna manera, basen tota la seva indústria en el petroli.
Sí.
I només en el petroli. Per tant, el que no volen és que quan algun dia... Vés a saber, quan arribarà aquest dia, s'acabin els combustibles fòssils i s'acabi el petroli, es quedin sense cap mena de, d'alguna manera, de, no sé si d'ingrés, però d'economia.
De potencial, no? Econòmic, sí.
Sí. I per això, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, que ja mana més que el seu pare, que el rei de l'Aràbia Saudita, va crear el pla Saudi Vision 2030. El va crear el 2016, aquest pla. Un pla a llarg termini. Bàsicament consistia en això, reduir la dependència econòmica del petroli. Han fet ja moltíssimes inversions. Ara parlarem del futbol, però és que vull repassar, per exemple, que tenen un contracte de 10 anys amb la Fórmula 1, que, sense anar més lluny, han comprat un club de futbol al Newcastle, a l'Anglaterra.
Sí.
S'han comprat també un esport, el golf, l'han comprat,
ah, clar,
sí, sí.
Clar.
Diguéssim que s'han fusionat amb el circuit nord-americà i amb el circuit europeu per explotar ells mateixos l'esport, un esport com aquest, un esport com és el golf, i per tant tenim també competicions de boxe, etcètera, etcètera, per tant tenim molts exemples de com estan invertint calés en l'esport. Però, i ara és la segona part, aquest estiu hi ha hagut un canvi en el món del futbol.
La cosa més absurda és que també volen organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern.
Sí. Sí.
Ho podran fer, segur.
Perquè vull dir, on no arriba el fred, arriba el diner. I faran que vingui el fred allà. Mare de Déu.
Jo he estat a l'Aràbia Saudita.
Apassionant, no?
A l'Aràbia Saudita he estat per...
Sí.
Però prop de Dubai. A Dubai, sí, hi ha pistes
d'esquí, no?
Pistes d'esquí artificials.
Sí.
Tu vas a un centre comercial.
Poc ens passa.
Jo he estat allà, vas a un centre comercial i veus gent tirant-se.
Sí. Poc els hi passa. Esquiar. De fet, a l'Aràbia Saudita és on es juga la Supercopa d'Espanya.
Sí.
Sense anar més lluny.
Efectivament.
Clar, aquest estiu han llançat la casa per la finestra, literalment. Per què aquest estiu, Gerard?
Aquest estiu han llançat la casa per la finestra amb el futbol, com han fet també amb tants altres esports, perquè el Ministeri d'Esports de l'Aràbia Saudita, a principis de juny, va anunciar que el fons d'inversió públic de, sí, l'Aràbia Saudita havia comprat els 4 equips més importants d'aquest país, que són, jo no els coneixia, l'Al Nasser, l'Al Hilal, l'Al Ittihad i l'Al Ahly. Són els 4 equips més importants del país. De fet, el govern ha comprat el 75% de la propietat d'aquests clubs.
Val.
L'altre 25, diguéssim, que, com que ja manen, ha quedat per diferents inversors que també hi vulguin apostar. Però ells han comprat el 75% de la propietat. Un d'ells, per cert, l'Alali ha pujat aquest any de segona divisió. Vale. Que jo buscava la classificació d'aquest any, aquest equip,
i no
dic, ostres, si és el més important, no el trobava.
Són aquests que ens sonen a tots quan hi ha ofertes a diferents jugadors, de dir, hosti, aquest.
Sí, vale. És curiós perquè, no, jo m'he preguntat, per què només hi ha 3-4 equips,
sí, sí,
que,
sí,
perquè
sí,
ara explicarem que hi ha un petit asterix, 3-4 equips que fitxen o que volen fitxar aquests jugadors importants d'Europa? Doncs per això,
sí,
perquè són els que tenen el govern al darrere. Els altres no, els altres... És igual.
Vale.
Hosti, imagina't aquí que el Barça, el Madrid,
l'Atlètic
de Madrid i el València,
sí,
els compra el govern espanyol i comencen a injectar diners en aquests equips per intentar que l'esport, que el futbol, sigui doncs, d'alguna manera una indústria molt potent. Ja ho és, no ho farien,
sí, sí,
per, en
sí,
aquest
sí,
cas aquí a Espanya. Però imagina't amb aquest exemple. Volen augmentar els ingressos de la Superliga Saudita dels 112 milions d'euros a més de 450 milions. I també diuen que un dels seus objectius és convertir-la en una de les 10 millors lligues del món. Això és el seu objectiu, veurem si ho fan.
Val.
Cristiano Ronaldo va anar cap allà, va ser, de fet, jo crec que la primera gran estrella que va anar cap allà, l'Al Nassr, va ser l'estiu passat, i aquest estiu hi ha hagut jugadors com, per exemple, Karim Benzema, que han fitxat, en aquest cas, per l'Al Ittihad, igual que N'Golo Kanté, que és un altre dels futbolistes, en aquest cas, que ha marxat,
sí, sí,
cap allà i que ja està confirmat. Messi, per exemple, l'Al Hilal, és l'equip que volia Messi.
Sí.
Al final no se'l van portar. Què s'han portat a l'Al Hilal? Rubén Neves,
sí, sí,
26 anys, 55 milions d'euros.
26 anys, és que és un jugador, sí, en ple rendiment.
Gairebé podríem dir que és un dels pocs...
Marxa l'Al Hilal perquè Xavi no l'ha volgut al Barça.
Sí, bàsicament. I de fet, a la presentació, al vídeo de presentació, l'Al Hilal, sí, fins i tot...
Un troleig al Barça.
Sí, troleja al Barça. Comença a Barcelona, no, fora.
Rubén Neves està a l'Al Hilal no tant perquè Xavi no l'ha volgut, sinó perquè Ansu no l'ha volgut sortir.
O també.
També.
Sí, 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 sí.
Però
tot va per al Marc.
Perquè era una jugada a Mendes.
Però si ell no hi hagués volgut anar, no hi hagués anat. Vull dir que ell també ha d'estar d'acord en anar cap allà. I és dels, jo diria, dels únics futbolistes de renom, o de ser renom d'Europa, de menys de 30 anys que és allà. Perquè estem parlant d'N'Golo Kanté, n'hi ha dos més, per exemple, Koulibaly, aquest se'n va també a l'Al Hilal, serà per tant company de Rubén Neves, té 32 anys en aquest cas, vull dir que estem parlant d'algú més veterà. Ziyech, també ho té fet amb l'Al Nassr, són jugadors, la majoria del Chelsea, que té una plantilla de 45 jugadors i s'ha de treure la gent de sobre.
Correcte.
Perquè no, sí, sí, no els hi caben. Eduard Mendy, també porter del Chelsea, 31 anys, fitxarà per l'Al Ahly, que per cert té un asterisc, i és que acumula certs impagaments de les últimes temporades i té certes limitacions per fitxar. Per tant, d'aquests quatre grans clubs que hem dit, n'hi ha tres que especialment veureu que són molt actius i, si us pregunteu per què l'Al Ahly no tant, no és perquè hagi acabat de pujar de segona a primera, sinó perquè té algunes limitacions, certes denúncies d'impagaments amb la FIFA,
home,
i per tant estan limitats en aquest
com
sentit.
Com vetlla la FIFA per la garantia i la transparència del futbol internacional?
Sí,
clar,
sí,
que sí.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, cap a on anirà això? Clar, és que quina limitació pot tenir això? Vull dir, si hi ha tants calés, al final jo em nego a pensar que acabessin una lliga competitiva, però clar.
A veure, al final això segurament si s'allarguen el temps el que pot condicionar en certa manera és també com pensin els jugadors les seves carreres, no? I quines longituds de contracte signin aquí i quan s'apropin els 30 anys doncs si es pensaran el fet de signar contractes llargs amb els equips europeus on estiguin o si els signaran més curts per marxar gratis allà i trincar doncs, tots aquests milions.
Sí, sí.
Bé, veurem quin recorregut té. És veritat que en tot això, en tot aquest interès que ha tingut l'Aràbia Saudita per créixer tant i per posar-se al mapa, que realment és un moviment que pot recordar una mica el de Qatar, tot i que és una mica diferent, perquè Qatar sí que ha tret en el seu moment bons jugadors, però eren ja molt en el final de la seva carrera i sense donar-li tants diners, no? Però que potser podia semblar que era una operació doncs, per fer que el país doncs, tingués l'objectiu últim d'acollir un mundial, doncs ara que s'hagin retirat, no? Que això sí que és
sí,
curiós.
Sí, sí.
A més, tenint en compte que era una candidatura que podia tenir ser atractiu, no? O sigui, una candidatura que juntés tres continents, com era el que pretenien, amb Egipte i amb Grècia, i sabent que realment Aràbia Saudita no tindria cap problema en pagar els estadis als altres dos països que segurament doncs, tinguin molta menys solvència que Aràbia Saudita per poder encarregar-se d'un projecte d'aquest.
El 2034 n'hi ha un altre, eh?
Mm. Sí, per això. Potser, sí, sí, potser tiren cap allà.
Mm. Sí, no? A veure, i el que s'ha parlat també és de que s'han adonat que la candidatura d'Espanya, Portugal i Marroc, almenys això s'ha publicat als mitjans, doncs que els ha semblat que estava molt ben treballada i que hi havia poques opcions contra ella i que, doncs, per això es retiren, però bé.
Sí, sí.
No, a veure, jo quan vaig estar a l'Aràbia Saudita recordo, ara quan el Gerard parlava del príncep, que el príncep és el que està intentant obrir una mica el país. L'Aràbia Saudita és el país que tots sabem què és.
Sí.
Però que sí que és cert que aquest príncep estava intentant obrir una mica el país i, evidentment, l'esport és la finestra per la qual el vol obrir. Mm. De la Lliga, no és la mateixa situació perquè aquí hi ha molts més calés, però sí que em recorda una mica a la primera Estats Units, quan van fitxar a Cruyff, a Pelé, i també al Japó. Japó arriba un moment, fa uns quants anys, que futbolistes veterans, recordo, per exemple, d'aquí a Chiqui, a Salinas, uns quants van anar cap allà perquè els hi pagaven bé i van anar allà a acabar les seves carreres, no? Reixac va anar d'entrenador, també. I allò va durar el que va durar.
Clar, el tema és que aquesta gent té tants calés...
El que passa és que aquí tenen molts diners. Clar. La diferència és que aquí hi ha molts calés.
Fins quan durarà?
No ho sé, fins quan durarà. També s'ha de veure com funciona a nivell comercial, com funciona a nivell d'audiències, si realment hi ha una competitivitat, si els jugadors joves i en plenitud que van cap allà doncs rendeixen com ho estaven fent a Europa, com s'adapten a les temperatures, com s'adapten a la nova forma d'enfocar el joc, si a més de bons jugadors viatgen també que vaig a bons entrenadors, perquè ara mateix els bons entrenadors continuen a Europa, a la Premier League, a Alemanya, a Espanya, hi ha molt, molt talent tècnic, i jo vull veure també si els Luis Enriques, clubs i companyies agafen els calés de l'Aràbia Saudita.
Sí, serà
interessant veure també si hi ha una continuïtat en aquesta inversió, no només amb futbolistes i amb noms propis que puguin funcionar a la gespa, i el mateix amb els despatxos.
Sí.
Qui no et diu que Mateu Alemany doncs rep una oferta per anar a fer un equip potent a l'Al Hilal o Monchi o Andrea Berta de l'Atlètic de Madrid. Vull dir, tot això, el matís per mi està aquí.
Sí.
En si aquesta inversió també és per fitxar entrenadors o en aquest cas comprar entrenadors i comprar executius.
En si l'estructura se solidifica també des de la base o des de l'estructura i no tant des dels
jugadors. De moment són jugadors.
Exacte. Hem parlat amb un representant sobretot plegat.
Sí, hem parlat amb Edgardo Simović, que mira, precisament que el Xavi parlava d'entrenadors, ha portat algun entrenador cap allà, cap a l'Aràbia Saudita. Parlàvem abans d'impagaments. Està molt bé tot això dels diners que prometen, etcètera, etcètera. Però també hi ha impagaments a l'Aràbia Saudita.
Muchos clubes pagan a los primeros meses y después no pagan más. Después hay que demandarlos por FIFA y ellos no tienen problema en pagar meses después o años después con incrementos de la deuda. Eso sí, hay muchos clubes que te prometen algo y no pagan.
No diré aquella... Bé, sí que la diré. No és oro todo lo que reluce, sí, que deien, no? En castellà, doncs exacte. Aquesta frase, crec que això, aquesta dita se li...
Això va passar també amb clubs xinesos.
Sí,
jo parlava de Japó, però Xina també ho ha fet. També s'ha intentat emportar... Bueno, Yannick Carrasco se'n va anar i després va tornar.
I
recordo molts impagaments allà.
I és, evidentment, una lliga i un país en el qual hi ha molts intermediaris. De fet, l'Edgardo m'explicava que aquest estiu hi ha molts intermediaris que s'han interessat de cop per, evidentment, el que estava passant allà i que estan molt interessats en fer operacions, evidentment, amb el país saudita, perquè hi ha moltes comissions. Però que els fitxatges grans, és a dir, Cristiano, Benzema, etcètera, etcètera, aquí no hi ha intermediaris. Hi ha el govern, hi ha el príncep, i el representant del jugador, i el jugador, i ja està.
Hay intermediarios, sí. Hay intermediarios, pero estos jugadores famosos los está haciendo el gobierno directo. Casi llaman al jugador, se llaman a su representante y lo hacen. Pero sí, todos los equipos tienen uno o dos intermediarios, a veces brasileños, a veces argentinos, uruguayos, europeos. Hay intermediarios de todos los colores.
Vaja, que han trucat a tots els jugadors, però aquí a la taula, de moment, continuem sense ofertes de l'Aràbia Saudita.
I a més,
no.
Hi ha una cosa interessant, no? Que jo... Que estic seguint l'actualitat pràcticament al minut i que estàs al Twitter i allò, tenen també, ja comencen a tenir altaveus que comencen a repartir la informació i els interessos dels clubs per segons quins futbolistes. Ja comença a tenir un aparell comunicatiu que fan, doncs, en certa manera, promoció dels moviments que fan.
Sí, sí, sí. I que, d'altra banda, també és molt important de cara a promocionar el producte. I sense aquesta promoció, evidentment, el producte perd molt valor. En fi, amb la MLS i amb la Lliga Saudita. Així hem acabat la tertúlia en un 24 de 25 ja de juny.
Segur més espectacles graderies d'Estats Units que Aràbia Saudita.
No en tinguis cap mena de dubte. Amb el que es veu allà i amb el que s'ha vist en alguna d'aquelles lligues, déu-n'hi-do. 10 minuts a la una. Gràcies, Ballera. Fins ara.
Gràcies.
I gràcies també al Xavi Hernández, al Jaume Naveira i al Ferran Correa. Sou de tirar petardos o no? Ja no se'n tiren, no, aquesta nit?
Jo quan venia cap aquí a la cantonada de baix, estaven tirant. Sí.
Perdó, m'ha sortit a dir, sí, què passats són?
La cantonada de baix, quan jo he passat...
M'ha sortit a dir, quina pesadilla.
Tothom ha descansat. Van cremar un matalàs al costat de casa meva.
Sí?
Sí.
Ah, està bé.
Ostres, doncs allà hauries de tenir sideral, eh?
Pudor.
Vinga, bona nit a tots, que vagi bé, descansar. Una pausa i tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ara ho tindràs més fàcil que mai per aconseguir el teu nou cotxe. Vine als Easy Days de Motor Múnich Terrassa del 26 al 30 de juny. Ofertes exclusives amb vehicles d'ocasió i seminous amb descomptes increïbles. Unitats limitades. Concerta cita i aconsegueix 1.000 euros de descompte. Truca al 93 720 75 80 o entra a motormunich.com.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
El dijous 29 de juny a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des de la Casa Mauri a la Pobla de Segur.
Celebrarem la Diada dels Reiers de la Noguera Pallaresa. Els reiers, que fa més d'un segle transportaven fusta riu avall, avui són patrimoni de la humanitat.
L'últim cop que vam ser al Pallars, jo vaig acabar anant amb caiac.
Doncs a veure on acabem el programa aquesta vegada. Començar-lo, el començarem a la Casa Mauri, un conjunt modernista de l'any 1907 que ara és la seu de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
El dijous 29 a les 7, Islàndia, amb Albert Om, des de la Pobla de Segur.
I esteu tots convidats a entrada lliure.
RAC 1. Tots som u. Amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Associació Cultural dels Reiers de la Noguera Pallaresa i amb la col·laboració de Borges.
GP RAC 1.
És un dels altres focus informatius del cap de setmana. El Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme. Avui s'han disputat la quali i la cursa sprint de MotoGP. Hola, Quim Salvador, què tal, com estàs? Bona nit.
Molt bé, Dani, bona nit.
Amb pole de, i victòria, vaja, l'esprint de Marco Bezzecchi i un capítol més en la crisi, i això sí que és preocupant, de Marc Márquez i on de Quim.
Sí, ja es veia venir després del desastre de Sachsenring la setmana passada, que era complicadíssim que la situació pogués canviar gaire a Assen, amb res, amb pocs dies de marge. una escena més on Marc Márquez hi ha arribat lesionat. El que li està fent més leguits al pilotar és una costella fissurada. Però és que avui ha fet el pitjor dissabte de tot l'any. Discret als entrenaments lliures, sense arriscar gaire, tot i que ahir ja va tenir una caiguda. Avui a la cua ha buscat la roda d'Enea Bastianini, el pilot oficial Ducati ha errat en les dues voltes llançades i després d'avortar ja la segona, amb temps per fer-ne encara una altra més, Marc Márquez, que anava al seu darrere, ha girat el cap per mirar enrere per buscar una altra roda. No s'ha donat que Bastianini ha frenat, ha topat amb la Ducati i ha tornat a anar per terra. És la 14a caiguda aquesta temporada de Marc Márquez, que només ha disputat amb aquests 5 grans premis. Sí, ha perdut 3 per lesió. La més absurda de totes, a més. Tot i que ell n'ha volgut treure ferro en declaracions a DAZN.
Era un punto que normalmente se va con el toque de gas. Nos hemos quedado los dos porque sabíamos que venían pilotos rápidos y había más pilotos también por ahí lentos. Y justo cuando me he girado yo, él ha cortado gas, pero el es culpa del que pica por detrás, como en la calle. Así que la culpa la tengo que asumir yo, pero ya te digo, una acción desafortunada.
Amb només un time attack completat en aquesta Q, Marc Márquez té la 17a posició de graella i, a més, a la revolcada s'ha fet encara més mal. Ha sortit a l'esprint, conscient que no tindria ni la velocitat ni la confiança per buscar un bon resultat.
Muy mala suerte. Ha pasado en el pasado, ha pasado y pasará en el futuro, pero esa coincidencia es que, bueno, que tenía que pasar hoy. Pues sí, el golpe al suelo ha sido fuerte, la costilla se ha resentido más y, bueno, en la carrera he decidido salir para volver a intentar coger confianza. He sufrido, pero he acabado la carrera, que es lo importante.
17è a la graella, 17è també a l'esprint. Després ha explicat que lesions al marge està visquent el pitjor moment de la seva carrera esportiva.
A nivell mental és el moment més dur de mi carrera esportiva, apartando la lesió. Però bueno, toca seguir trabajando, esfuerzo de sacrificio y bueno, ahora mañana acabar la carrera, luego una semanita y media, playita, tranquilo, reflexionar y ya en Silverstone otra vez a ver si estamos mejor físicamente.
És una de les veus del dia, escoltant-lo, Quim, tu que el coneixes bé, fa patir escoltar-lo així i reconèixer ell que ha passat tantes situacions, que és el pitjor moment, és un calvari, no?
Bé, i pensant només en anar-se'n de vacances.
Clar, sí,
quan
sí.
Queda un diumenge de curses.
Sí, sí,
vull dir,
sí,
aquesta
sí.
Declaració el diumenge a la tarda amb la feina feta...
Sent Marc Márquez.
Té tot el sentit, però sí, sí. Un pilot de la seva ambició i amb la seva passió per córrer queda claríssim, no té cap ganes de pujar a la moto demà diumenge perquè sap que no pot ser competitiu i a sobre es pot fer mal. I, per tant, completar la cursa i poder marxar de vacances.
Déu-n'hi-do el calvari de Marc Márquez, que no s'acaba, però que almenys, després de la cursa de demà, com diem ara, parèntesi de 5 setmanes, l'altra cara de la moneda, evidentment, Marco Bezzec i Cam Poli Victoria es postula com a favorit també per la cursa gran.
Sí, el pilot de Rimini, de l'equip BR46, torna a estar en estat de gràcia, com fa un mes a Alemans i com fa 2 mesos i mig a l'Argentina. Té aparicions estel·lars i després més curses en què està discret. Avui ha estat el millor a la qualificació per davant de Bagnaia. Tenir la pole és un bon avantatge, però Bezzecchi l'ha mal guanyat amb una errada al primer revolt i encara així està tan en estat de gràcia que ha pogut remuntar i acabar guanyant.
M'he sentit extraordinàriament bé avui amb la moto. He sortit bé, però com és una errada al primer revolt i he perdut 2 posicions. Però afortunadament el meu ritme era bo i he pogut remuntar i tenir una bona lluita amb en Brad i amb en Pecco. Molt content i espero que els fans ho hagin gaudit.
Pecco Bagnaia ha hagut de conformar-se avui amb la segona posició. Un bon resultat pensant en clau de campionat.
Quartararo tercer, Martinator només guanya quan jo no hi soc, és duríssim això. El millor dels catalans ha estat Aleix Espargaró quart.
Sí, remuntant 3 posicions, que al final han estat 4 per l'ascensió de Binder.
Sabíamos que era una carrera buena para nosotros, así que satisfecho de cómo ha ido. Es solo la primera parte del Gran Premio, pero la verdad es que el crono segunda fila es positivo y la verdad que la sprint también hemos sido competitivos. Aparte de la posición, el ritmo es lo que me deja confiado para mañana.
I demà cursa llarga, ja ho sabem, amb la mateixa graella de sortida.
Marco Bezzecchi a la pole, acompanyat a la primera fila per la Pecco Bagnaia segon i Luca Marini tercer, 2-3 amb Ducati, segona fila per Fabio Quartararo, quarta amb Yamaha, Brad Binder cinquè amb KTM i Aleix Espargaró 6è amb Aprilia, la tercera el seu company Maverick Viñales 7è i Àlex Márquez 9è amb Ducati, Martinator, guanyador la setmana passada a Alemanya de cursa i sprint i segon del campionat, té la 10a posició a la 4a fila de la graella i ja hem explicat que Marc Márquez arrenca 17è.
S'estranya aquesta segona posició entre Bezzecchi Martín a la General. I és una de les altres veus del cap de setmana. No corre, perquè encara està de baixa, però qui també ha anat a Assen és Pol Espargaró.
Sí, lesionat el mes de març a Portugal al primer Gran Premi de la temporada, el pilot granollerí de GasGas ha explicat a DAZN, en aquesta visita al circuit d'Assen, que ja està gairebé recuperat, tot i que esperava haver pogut reaparèixer ja la setmana passada a Sachsenring.
Teníamos todos pensados en volver en Alemania, de hecho ya estaba entrado en la lista para correr, pero en la última radiografía antes de ir, pues no salió como debería y es un tema que no es un brazo, un dedo, una pierna, sino que es la espalda, que está tocando la médula y si, sobre todo si hay un accidente, puede terminar muy mal, así que los médicos no decidieron esperar un poquito más, casi casi recuperado, esperando que esta vértebra termine de consolidar y poder empezar a dar gas.
Recuperació llarga i feixuga, la de Pol Espargaró, que ha explicat que es va haver d'estar un mes sense menjar sòlid, perquè tenia la mandíbula fracturada. No és senzill.
Alrededor de 8 kilos, un poquito más, estaba en 58 kilos, perdía las 4 primeras semanas después del hospital con la boca completamente cerrada. Los que se han roto la mandíbula y le han cerrado la boca saben de lo que estoy hablando. Comiendo sopitas durante 4 semanas estaba perdiendo alrededor de 2 kilos y medio por semana y no era de grasa, era de musculatura y llegó un punto que no me reconocía en el espejo de ni el cuerpo, la cara, me había cambiado completamente.
Caray, tú.
No me vull ni imaginar, no, Dani. No, no. En fi.
Quina patacada, pobra.
Per cert, notícia important i canvio de tema. Han explicat també a DAZN que Pedro Acosta ja li ha confirmat KTM una MotoGP per l'any que ve. Falta veure en quin equip i en substitució d'aquí, a menys que Dorna ampliï el número de motos a la categoria reina, no s'han cobert encara les dues vacants que va deixar Suzuki, i que la marca austríaca faci un nou equip que podria ser també, i vull deixar clar que aquí estem en el terreny de les hipòtesis,
sí,
la solució per Marc Márquez, que tot i que públicament diu que està compromès amb Honda, és, la realitat és que no faria fàstics a un canvi de marca.
A voltes, evidentment, amb el futur de Marc Márquez, és una de les grans notícies que derivarà del Mundial de Motociclisme aquesta temporada. I també han quedat definides per tancar aquest dissabte les grelles de Moto2 i Moto3 per les curses de demà.
A Moto2, Pol d'Alonso López, amb Jake Dixon segon i Ayo Gura tercer, Pedro Acosta sisè, Albert Arenas vuitè, el líder Toni Arbolino desè, Jeremy Alcoba 18è. La cursa serà a un quart d'una del migdia. La Pol de Moto3 és de l'andalús David Muñoz, que estarà acompanyat a la primera fila per Joel Kelso segon i Ricardo Rossi tercer. Xavi Artigas no ha pogut superar la Q1 i té la 19a posició de sortida. Tampoc ha superat la Q1 Dani Olgado, el líder que tancarà la graella, 27è. Li han anul·lat la seva millor volta i es veurà al final de tot. Per cert, Jordi Torres es manté líder de MotoE després d'acabar segon darrere Matteo Ferrari. Les dues curses d'avui a Assen té 8 punts de marge sobre l'italià a la general del Mundial Elèctric.
Queda dit també. Gràcies, Quim. Bona nit.
Bona nit.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, tu diràs. Amb Dani Aguilar.
Vinga, dues històries per tancar. La primera, en bàsquet, la selecció espanyola femenina, Gerard Ballera, jugarà la final de l'Europeu. Aquesta tarda s'ha imposat contra Hongria a les semifinals.
Sí, ha guanyat de 9, 69 a 69, un partit en el qual mai ha anat per darrere en el marcador. Això sí, la classificació l'ha tancat a l'últim minut. La gran protagonista, Alba Torrents, màxima anotadora del partit amb 27 punts. El seu entrenador, Miguel Méndez, s'ha desfet en elogis cap a ella.
Hemos encontrado estrellas a lo largo de la historia de nuestro baloncesto que son estrellas siempre, y Alba es capaz de estar escondida y que aplaudan a otras, pero también es capaz de ser consciente de cuando se necesita aparecer, ¿no? Y esto es muy, muy difícil.
Han jugat també les catalanes Caral Casas i Sílvia Domínguez. El rival d'Espanya a la final de demà serà Bèlgica, que aquesta nit també ha derrotat a França per 67 a 63. La final demà a les 8 del vespre, 4 dades, Espanya ha aconseguit una medalla en 10 dels últims 12 campionats europeus. Serà més la seva quarta final en les últimes 6 edicions i de moment té 4 ors, 1993, 2013, 2017 i 2019. Bèlgica, en canvi, disputarà demà tot just la seva primera final.
Veurem si demà és el cinquè de la selecció espanyola. Ara sí, gràcies, Gerard. Bona nit.
Bona nit.
I per tant, futbol americà. Aquesta música va molt bé. Aquesta nit els Barcelona Dragons han perdut 15-39 contra els Munich Ravens en la quarta jornada de la Lliga Europea que s'ha jugat a l'Olímpic de Terrassa. Especialista futbol americà, el tu diràs, Albert Pedrol, bona nit.
Hola, Dani, bona nit. L'equip alemany ha passat per sobre dels Dragons, que encara han pogut acabar un parell de jugades amb touchdown. Els catalans han competit, però físicament eren inferiors. Els costa el joc de cursa, avui només han fregat les 30 iardes i a més tenen un problema amb el xutador. El titular, el català Luis Cereceda, està tocat i el tècnic Gabriel Sánchez es trenca les banyes per trobar un relleu a dins de la pròpia plantilla, de moment sense encert. Els Dragons havien guanyat els dos primers partits i ara porten dues derrotes seguides, però el receptor barceloní Jordi Torrededia veu el got mig ple i diu que l'equip està en un bon moment per revifar.
Tots aquests sentiments que tenen ara, aquesta ràbia, aquesta impotència que tenen després de la derrota, que l'acumulin i aquesta setmana, encara que tinguem bye week, que la deixin anar tota i el següent partit. Toca treballar molt aquesta setmana, fixar-nos en tots els errors que hem fet perquè el següent partit no els tinguem.
Els Dragons tenen jornada ara de descans el cap de setmana vinent i el proper partit és diumenge 9 de juliol al camp dels Helvetic Guards de Suïssa, que encara no han guanyat i que els Dragons ja van superant la primera jornada de Lliga.
Gràcies, Pedrol. 5 minuts per sobre de la una en futbol americà. Tanquem. Demà, més informació esportiva a RAC1. Moltes gràcies al gran Oriol Jové a la producció i al gran Enric Soto al control tècnic perquè tot soni de meravella. Demà, més esports i més ràdio. RAC1, descanseu.
Tu diràs.
RAC1. Bàrbara Padilla.
Bona nit, són la 1:05. Rússia no obrirà cap procés penal contra el líder dels mercenaris del grup Wagner. Ara bé, a canvi, s'haurà d'exiliar a Bielorússia. El Ministeri de Defensa rus ha anunciat això i que no es perseguirà judicialment els militars que van participar a la rebel·lió. Tot plegat després que el grup Wagner hagi amenaçat a fer un cop d'estat i entrar a Moscou i després d'un acord amb Bielorússia com a mediador hagi girat cua. Han estat 24 hores en què podia passar qualsevol cosa. Corresponsal de RAC1 a Rússia, Abel Gallardo.
Després de la rebel·lió militar, el poder vertical de Rússia, amb un president al que tothom obeeix, ha quedat molt deteriorat. Si al matí Putin prometia càstigs severs a tots els que participaven en el cop d'estat, al vespre el responsable de Wagner s'ha erigit com el triomfador d'aquest pols a l'anunciar que ordenava les seves tropes tornar a les posicions en territori ucraïnès. Aquest vespre, però, un acord in extremis entre el grup militar privat i el president de Bielorússia, Alexander Lukashenko, ha impedit un vessament de sang a Moscou. Les tropes de mercenaris de Wagner han estat a punt d'entrar a la capital russa quedant-se només 100 quilòmetres sense trobar cap obstacle. El Kremlin s'havia preparat al llarg del dia per l'arribada dels mercenaris amb un desplegament de militars i policia als accessos de la ciutat.
Al principi es deia que Rússia hauria acceptat una de les grans reclamacions del grup Wagner, remodelar el Ministeri de Defensa i destituir el seu ministre. Tot i això, des del Kremlin asseguren que és una decisió que només pot prendre Putin i que, per tant, és un tema que no s'ha tractat a les negociacions. En parlava el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
Això és competència exclusiva del comandant en cap d'acord amb la Constitució de la Federació Russa. Per tant, Lukashenko i Prigozhin difícilment hauran pogut tractar aquest tema.
Mentre es produïen les negociacions, Moscou es blindava davant l'imminent arribada del grup Wagner. El govern rus ha enviat vehicles de combat i soldats amb armes llargues als accessos de la ciutat. A més, l'exèrcit també ha enviat reforços des de Sant Petersburg. Mentre el grup Wagner avançava cap a Moscou, l'exèrcit ucraïnès passava l'atac aprofitant l'absència dels mercenaris en el front. De fet, aquesta tarda el país ha anunciat una ofensiva general i avançaments en diversos fronts. Segons el Ministeri de Defensa del país, els combats s'han intensificat al sud i les tropes de Kiev han provocat pèrdues significatives, tant de personal com d'armes. Abans que es conegués el pacte, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegurava que el Kremlin no recuperarà mai el control després del cop d'estat.
Si algú al món intenta ignorar la situació, si algú al món té la il·lusió que el Kremlin és capaç de recuperar el control, això només és posposar el problema fins al pròxim esclat del caos, que encara pot ser més perillós. Tots coneixem les solucions.
En canvi, des de Moscou consideren que el cop d'estat no ha afectat la guerra de cap manera. I ara els esports. Amb Marc Morales.
Xavier Budó, director de l'àrea d'esports del Barça, ha valorat el Tuiràs l'històric 6-6 aconseguit en totes les lligues professionals. Ha assegurat que, tot i les retallades, les seccions seguiran sent molt competitives i que estan intentant que la lliga sigui més flexible amb el fair play per la idiosincràsia del club.
Una de les coses que aquest comitè del club està treballant amb la Liga és treballar i fer pedagogia per explicar a la Liga que el cas del Barça i tot el que té el Barça, evidentment, necessita potser un tractament més específic, no?
D'altra banda, Jordi Torres, coordinador de la secció de futbol sala, ha assegurat als micròfons de RAC1 que Jesús Velasco continuarà la temporada vinent.
És cert que, clar, que tant la federació com altres equips estan interessats en Jesús, normal. No hi havia res cert, ho vam parlar, i té contracte, la intenció, o jo no penso que aquest projecte estigui amb una altra persona que no sigui ell, així que, bueno, li queda un any, la intenció és que l'any vinent ens tornem a seure.
En futbol, l'Alcorcón ha aconseguit l'ascens a la segona divisió amb la victòria davant el Castelló per 2-1 en el partit de tornada a la final del playoff d'ascens. A l'Europeu Sub-21, la selecció espanyola de futbol s'ha endut el triomf per 1-0 davant Croàcia amb un gol de l'ex blaugrana Abel Ruiz i suma dues victòries en dos partits. En bàsquet, la selecció espanyola s'ha classificat per la final de l'Eurobàsquet femení després de superar Hongria per 69-60. La final serà aquest diumenge a les 8 de la tarda davant Bèlgica.
I el temps aquest diumenge, en molts casos, encara farà més calor, sobretot en àrees interiors, on serà més fàcil rondar els 35 graus. A la Plana de Lleida i a la Vall de l'Ebre fins i tot podem tenir els primers 40 graus de l'any. Serà un diumenge, en general, amb sol i amb una mar molt tranquil·la a tot el litoral. Doncs això és tot per avui i tornem demà amb més informació.
Minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Sants!
Bé!
Terrassa!
Bé!
El Masnou!
Bé!
Ventalló!
Bé!
Figueres!
Bé!
Parets del Vallès!
Bé!
Canovelles!
Bé!
Granollers!
Bé!
Sant Fas de Campsentelles!
Bé!
El Carmel!
Bé!
Guinardó!
Bé!
Cruïlla!
Bé!
Castellà del Vallès!
Bé!
Bali!
Bé!
I Guadalajara de...
Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida parlem de l'operació sortida per la Revetlla i us expliquem on hi ha les retencions ja a aquesta hora.
Ai, d'acord? Espereu un moment.
Sí, no, què passa, un moment?
Un moment, sisplau.
Sí, però no em faci parar el programa, no, ja no hi ha notícies de Shakira,
no, calla, no,
ja ho hem parlat tot.
Estic trucant als bomberos.
No, ha passat alguna cosa?
No, encara.
Ha de trucar
el però bomber. Jo sempre faig trucada preventiva
no
hores abans de la Revetlla.
No pot trucar.
Perquè si no després sí. Estan molt ocupats
sí.
I em quedo sense bombers.
No, però és que no és que toquin...
Nenes, feu que després us en quedareu sense, que després és hora alta d'aquestes d'alta freqüència.
Alta freqüència.
És així,
sí.
Eh?
Sí.
Ara quan sortiu a la una,
sí.
Agafeu, encarregueu la vostra coca de llardons
sí.
I també el vostre esquadró de bombers.
Però no veu que no pot trucar així els
bombers. És el 080, el 112,
sí.
No, el 104?
No truqui els bombers per trucar. M'entén?
Sí, tenen home,
feina
sí.
I avui, aquesta nit, la nit de Revetlla, és una nit
però
important.
Si ho faig cada sí. Any?
Bueno, doncs pues no ho faci.
Truco els bomberos
sí.
I els bomberos sempre són atents.
Sí.
I tu els truques
sí.
I venen.
Bueno, clar, és la seva
I
feina.
I quan arriben a casa...
Sí. No.
Doncs els hi dic...
Ah.
Ai, perdoni, senyor bomber. Potser ha estat una falsa alarma, però...
Home, potser...
Hauria de comprovar si...
Però si ja sap que...
Hauria de comprovar si tot està bé. Hauria de comprovar si tot l'edifici està al seu lloc.
No pot trucar.
Comenci revisant...
la part de dalt.
Ah.
Després revisi els baixos.
Prou. Camines, hòstia.
Que potser haurà de pagar un foc amb la seva manguera.
No, és que no pot ser més vulgar. Prou, més ja vulgar. Està.
A banda tot de... després això ho veieu a les pel·lícules, bé que us masturbeu els homes.
No, a veure.
Ara.
Camis una mica.
Home, per la mort.
A banda de la situació del trànsit, avui parlarem de... Atenció.
Oh, que se m'oblidava!
No!
El que?
Avui... Home! Que avui estem d'enterro.
Estem...
Per favor, Àlex, posa'm el greatest hit dels enterros, encara que sigui una cançó de Nadal.
Sí. Què ha passat?
Amics. Amigues. Sobretot. Amigues.
Què fa? Pots saber què fa?
Calla.
No vull callar, és que està...
Ens hem reunit aquí per acomiadar un amic que creiem etern. Un amic amb qui hem compartit moltes vivències. Moltes experiències, molts cotis. Amiga, sembla mentida, però la vida és així.
Vol anar al gra.
Les coses neixen
sí.
I després es mor.